Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Podríem dir benvinguts a la penitència. Avui volia posar una... Perquè la setmana passada vam començar... Ara no recordo, Alfons Romero, bon dia.
Amb Beethoven.
Això, amb Beethoven. Ah. I avui li vaig dir, Alfons, amb tot de broma, començarem posant un passo. No sé quin hauríem de posar, Toni Calvo. Bon dia.
Bon dia.
Marxa militar.
Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia a la primavera.
Rebeca López, bon dia.
Bon dia.
El Macias, avui, home.
El Macias.
Jo li pregunto a Toni, que és el nostre expert.
Home, no. Estaria molt bé el Macias, sí.
De Handel.
Sí. Sí, el conec, sí.
Mira,
Toni, has de buscar el Messias.
Ja ens està posant alguna cosa. Sento l'està posant, mira, fantàstic. La Rebeca no ho sent perquè no porto...
És que no n'hi ha més, eh?
No n'hi ha més, i aquests?
Ah,
ara l'Alfons... En Xavi Esteve preguntava si pots posar els pajaritos.
No pots posar els pajaritos? No? Jolines!
Va, improvisa i posa.
No, va, una coseta així alegre.
Això fa Setmana Santa. Esteu aquí de penitència.
Penitència,
tots
sí.
Els tertulians heu hagut de complir la penitència.
Ja us he dit...
Ja
us he dit abans d'entrar si havia anat a missa i us havia confessat, perquè no vull que aquí vingueu carregats de pecats.
Ja teniu la mona encarregada?
Hem enterrat la sardina.
Tot just ara?
No, això és una altra cosa. Quan siguis gran ja veuràs què és això
d'enterrar
la sardina.
Però heu comprat la mona o no? Perquè...
No, jo la faig a casa.
Tu la fas tu, home, sí. Perquè clar...
No, jo no la faig, la fa la meva dona, jo no faig la mona.
Ah.
Jo la faig tot l'any, però no la faig.
No, anava a dir, perquè el preu del cacau ha augmentat.
No, cau,
ho vaig
cau.
Dir l'altre dia...
Ah. Vale, el cacau, vale.
El preu del cacau ha augmentat i sí. El preu del cafè també, ho dic sí. Perquè els que preneu cafè...
Farem negoci amb el cafè o no?
No sé, vols muntar una cafeteria? Una
sempre cafeteria?
Estaria bé.
Sempre una cafeteria que es digui Ràdio Vilafant. T'imagines?
Home, a veure...
Cafeteria amb show.
De sempre s'ha sabut que el cafè és un dels negocis més sí. Nets dels bars i restaurants, eh? Cafè, diguéssim, ells compren cafès grossos, a quilos, diguéssim, tenen màquines de cafè, i el cafè és un dels... s'ha vingut per tots els que tenen restaurants i bar, on te'l queda més benefici.
I tant.
Però el gra de cafè està cafè, augmentant per les males collites.
Cafè, aigües, cerveses, vins...
Encara que no hi hagi mala collita, tot puja, vull dir que...
Sí, això és una altra cosa. Sí. De fet, relacionat amb això, i així ja anem obrint melons, sentia aquest matí del tema de la flexibilització de les mesures per poder cobrar la PAC dels pagesos, que no beneficiaria prou els pagesos d'aquí, perquè em sembla que és a partir de menys de 10 hectàrees, i que clar, s'escoltava un pagès aquest matí que deia que per guanyar-te la vida només amb 10 hectàrees, doncs aquí doncs, és insuficient, no?
Però ja està, Setmana Santa,
fer vagues,
ja està.
Sí, que tornarien a
fer mobilitzacions. Ja ho vaig dir jo que hi hauria vagues, no em feu cas, ja. Hi hauria vagues Setmana Santa, ja comencem. Vinga, pagesos, fora.
Estem a dimecres,
és igual, Sant.
De moment
problema.
Encara no hi ha hagut vagues. No s'ha complert del tot la teva previsió.
Els xaves no fan cua per vindre aquí?
Escolta, què t'han fet els xaves? Ja que jo sóc xava, a veure.
És igual, els xaves no. La pregunta és per què se'n van...
Xaves sí, xaves
perquè,
no.
Per què se'n van de Barcelona, els xaves?
Mira, aquí t'he vingut a veure, al fons.
Però tu fixa't, perquè si viu més bé, està
però
claríssim.
Tu fixa't que organitza vagues en els altres sectors. Jo pensava que organitzis una vaga en la tertúlia de Ràdio Vilafant.
Hòstia,
Toni,
com baixen, avui baixen bé,
aquí t'he vist molt fi, eh?
Baixen bé, baixen bé.
Aquí t'he vist molt fi.
No, però és el que dic, haurien d'haver vagues. Doncs vinga, vaga, pagesos, vinga. Tallar carreteres, vindre sopa de cabra, sau... I fiquem-te bé, qui fiquem?
Però què vols dir, concerts a la carretera?
Home, clar, per favor, sinó que és molt avorrit, això, xulla, xalles...
I llavors, els que estan de vacances estarien
però
a la
si estan a la carretera, no?
Ah, d'acord.
No està tots a la carretera?
Jo penso que és millor que facin vaga a la tornada, no a l'anada.
No, que vagi, que vagi. No,
així ens afegim, no, no, no. Afegim més dies de pont.
Mira-la, ella. Ella vol tenir... Ella defensa una setmana de vacances més
jo
llarga.
Jo he apuntat a la, a la declaració de pagès. Ara sóc pagès, ja. Fa dos dies que m'he apuntat.
Tu ets tot, al final.
Tot, sí, sí.
Sí, sí.
Ara
armer,
podré
pagès,
comprar un tractor
tortuga,
per anar a tallar la carretera. Ara, tinc, ara estic buscant un tractor de segona mà per anar a tallar la carretera, és clar.
I
ja,
és indispensable.
Ja tinc la primera, ja tinc la primera subvenció, 89 euros, per mantenir, per no llaurar a sota les oliveres i mantenir l'ecosistema, que està bé.
De fet, jo sentia ahir que
la serp, aquestes els
conservaré. Que els ecologistes deien que aquesta flexibilització que proposava Europa podia anar en contra de l'ecologia i la protecció.
Ah,
bueno, però tinc que, portar un llibre, perquè quan tiro quan el tiro tinc que posar quin adob hi he posat. I ara he anat apuntant doncs, l'ensulfatar. He tirat coure i el producte que he tirat i a mi ningú em ve a veure, perquè
jo,
clar,
ja us ho vaig
tinc
dir,
tres,
ja,
tres pams quadrats. Allà,
us,
no?
Us vaig dir dos o tres dimecres que de cada pagès hi havia un ecologista darrere.
Però se suposa que els pagesos, bueno, no ho sé, jo al igual potser ho estic expressant malament, però que i sentia també que deien que clar, que ells són també com... Hi ha persones que fan la custòdia agrària, no? I que fan la regeneració i que també estan vetllant pel medi ambient, que vull dir, sense pagesos també tindríem un problema, perquè són qui treballen el paisatge,
la
no?
La transhumància, com ho portem, això, la transhumància? Es pot fer o no es pot fer? Perquè has d'anar amb un ecologista darrere, també, o com va?
Sí, però no.
Però deien que no es podia fer pel tema de la sequera, no?
Ah, per la
sí,
sequera.
Sí, però aquests dies no n'hem parlat del conflicte de pagès, però darrere hi han uns ciutadans subvencionats. Per tant, si tu tens aquestes hectàrees, si tu no sé què, i compleixes en tota aquesta burocràcia, també et retornen diners. Per tant, el mercat no actua aquí, no? Varen passar d'un mercat absolutament lliure, tu plantaves ordi, tu plantaves blat i el venies al preu que el mercat et deia. Ara no, ara tu reps d'Europa uns diners, no?
I t'és igual vendre-la dos que tres.
Que no, exacte,
perquè
no són
diners
suficients. Ja,
els productes són de primera o de segona o de tercera els que vendràs.
Bueno, però tots estem...
Depèn...
Anys enrere, camps de girassol que ni els collien, perquè la subvenció ja els hi era suficient.
Quan... A mi sempre...
Però llavors això és una... Bueno, és que et fa explotar el cap, no? Perquè és una tonteria plantar una cosa per no collir-la per rebre una subvenció.
No, però això estava molt bé, perquè cobres. Clar, si la deixes morir a terra i no la reculls, cobres igual.
El recordeu, veiem cada dia aquest camp que hi ha la bomba anant cap a l'escala dels d'Orella, dels de la Coca-Cola, no? Allà hi ha, no sé, milers d'oliveres, no sé, 20.000, 30.000, no sé quant. Quan els van plantar, aquell camp, en la declaració d'oliveres et donaven, encara eren pessetes, per tant, era final del 1996-97, doncs et pagaven 1.000 pessetes per olivera. Aquella gent, quan va plantar aquelles oliveres, va amortitzar la inversió. El primer any la va, perquè Europa li va pagar 1.000 pessetes per olivera plantada, no? Bueno, per tant, ja, cuidado, perquè aquí també hi ha dos models, el petit, pobret, els que tenim tres pams i tenim 400 oliveres, que no toquem res, perquè hi ha petits que no toquen res.
Però...
En canvi, hi ha per dalt la marquesa de no sé què, sobretot Andalusia, que tenen...
Els grans latifundis.
Els grans latifundis, aquests toquen molt, molt. I ve d'allà, i ve quan anem a... I li paguem nosaltres, quan anem a buscar el pa del matí, que paguem l'IVA, els hi paguem des d'aquí.
Però...
Cada barra de pa que comprem, pum, la senyora marquesa té...
Entenc que si el producte està... O sigui, si el productor d'aquell aliment, no, del blat o del que sigui, està subvencionat, llavors hauria de ser més econòmic el producte, no? El producte final.
Per què ha de ser subvencionat?
No, jo pregunto. No, el cas
bueno,
que està exposat al fons,
es va decidir així.
Sí. Això és una gran pregunta, també.
La PAC...
Qui ho va decidir? Europa ho va decidir?
Europa ho va decidir, això.
Per què? no sé.
Bueno, suposo que per evitar la pèrdua de cultius,
fes una prova,
no, suposo, bueno,
si
no ho sé.
Europa, fes una prova. Totes les escales que es donen als pàgils on te van.
Fes una prova.
Xavi,
fes una prova. Planta vinya. Intenta plantar vinya, si tens un sot, allà, i intenta plantar vinya. No podràs fer.
Jardí de casa.
No podràs fer. Podràs, sí,
això no ho has de dir, Marcel, a la ràdio.
Sí, podràs plantar 1.000 metres per consum propi, i prou. La resta ja està prohibit.
Per això consum
la...
propi sí que puc plantar-ne, sí.
Això és la PAC.
Fes cervesa? Consum propi?
Suposo que sí, que em pots fer per consum propi.
Has de plantar,
la
tafia
també.
Diuen,
consum,
això, llúpol,
clar,
no?
Ja venen els PACs per fer cervesa a casa.
Sí. La clau, sí, és el llúpol.
Llúpol no és, no és un cosí germà de Maria?
No.
No.
No,
és un parent,
no?
Molt més lluny.
Molt
no
dic
que no?
No,
molt
més lluny.
No ho sé, no ho sé, això ho haig de veure.
Ara no barregis conceptes, perquè si hem de parlar de marihuana...
No, no, jo estic aquí amb la manguera incendiària, vinga, fotem-li.
Però... Aviam, jo no sé si s'ha de subvencionar o no els pagesos.
No s'hauria de subvencionar. Per què s'ha de subvencionar?
Va, aquesta,
coses?
Home, també,
o sigui,
és veritat...
Un pagès ha de guanyar la vida, ha de tenir un bon sou, el producte ha de sortir i tothom ha de comprar-ho. On està la cosa?
Però i si no pot tenir les terres suficients per guanyar-se la vida perquè, no sé, hem de fer una carretera...
Que es dediqui a enguixar parets.
Sí, home, un altre.
A veure,
i què menjarem?
Això és com el lliure negoci. Escolta'm una cosa, si un pagès no s'hi guanya la vida fent de pagès, doncs que faci d'una altra cosa. Si un cambrer...
Sí, però llavors
no
hi haurà un pagès, o sigui, tu no podràs menjar amanida.
No, si un cambrer...
Això
és mentida.
I aleshores ens queixarem que els productes alimentaris ens venen d'altres països.
Clar. I te venen de tercera.
És que potser hi haurà un moment que no podran venir d'altres països.
No, esteu confonent coses. Jo crec que esteu confonent coses. Una cosa és que des d'Europa es defensin els productes i els pagesos de la producció europea d'aliments, encara que una tomata sigui una mica més cara, com que no té una sèrie de històries verinoses que li posen altres països, s'ha de defensar aquell producte de proximitat i de qualitat. Això no vol dir subvencionar pagesos. I una altra cosa és posar arancels o que les coses que venen de fora siguin molt més cares i no puguin entrar a Europa.
No, Toni.
És una altra història.
Hi va haver un moment que Europa va pensar, i em sembla que és un bon pensament, que aquell petit pagès que estava subjecte als vaivents del mercat i del preu, que no es guanyava la vida, que no es guanyava la vida perquè tenia la competència de productes aquí, marroquins, per exemple, d'una forma contundent.
Però és que
doncs,
no vinguin els productes marroquins.
S'havia de fer una política agrària comuna, se'n va dir PAC, i aquest pagès se l'hauria de pagar perquè es guanyés la vida i pogués fer de pagès dignament. Això és el que estan discutint ara els pagesos, que no s'arriba... les ajudes no arriben a aquest equilibri.
Perquè continuen entrant els productes del Marroc i d'altres països.
Bueno, però normalment el que subvencionem són productes, el que se sol subvencionar aquí són productes que hi ha molta demanda, tant interna com externa, i per lo que sigui van a la baixa, no? Llavors se subvencionen perquè en plantin, perquè si no...
Ja, però és que el pagès el que no pot estar és esperant a veure què em subvencionen. A veure quina subvenció tinc per això.
Que és el que parlàvem dels girassols,
per allò. A veure quina subvenció tinc per allò.
Però ells diuen, no, aquest any hem de plantar, no sé què, colza, I aleshores hi pot haver... Bueno, doncs,
però el lògic seria que cultivessin allò que poden
però
vendre,
tu,
no?
Però tu passes per camps i veus molt bé colza i potser no la cullen, però com que ja han plantat colza i ja tindran la subvenció, perquè l'haig de collir.
Clar,
no?
I els camps de girassol a vegades planten girassol i no
cullen. Però llavors això
no
és ser pagès, és ser jardiner.
Però bueno, és una altra cosa.
El que es planta,
no sé.
Que es planta sempre és en funció de la demanda, clar.
Hauria de ser així.
Llavors,
no així,
si hi ha molta demanda d'un producte, doncs clar, i no n'hi ha, el que es vol és fomentar que aquell os
es
planti, perquè si no, no es pot vendre a l'exterior, llavors no n'hi ha.
La vinya. Diu, no, hi ha d'haver un número de clausos, hi ha d'haver una superfície màxima, i tu dius, escolti, m'ha vingut pel cap plantar vinya, no?
Perquè veig que és un bon negoci.
Vostè no pot plantar vinya. Jo la vaig fer aquesta demanda, no. Tu pots tenir 1.000 metres quadrats per fer vinya per consum propi, em va dir la Rosa Geli, que ara està jubilada, que és la d'agricultura. Bueno, doncs no pots, per això veus aquests nois que, bueno, que fan molt bon vi ara, que, tema... que van a darrere de vinyes a comprar vinyes, perquè com que hi ha un número clausus, si tu tens una vinya i vols jubilar, te la vens a...
Però si ara no pots tenir ni gallines, has de fer donar permís per tenir gallines.
Però suposo que això és per un tema de la denominació d'origen i tot plegat, perquè
Europa,
no hi hagi més... Perquè...
Europa creu que amb un número clausus de superfície dedicada a la vinya hi haurà un determinat
suficient
volum de
mercat.
Producció suficient. Aleshores, si ve un vi de Califòrnia, li fotem arancels perquè no pugui entrar i en canvi veurem el nostre vi. Aquesta és l'idea d'Europa. Proteccionista,
que,
en certa manera.
En principi
manera, no?
No està malament, perquè és lògic que...
No, home,
si tu produeixes vi, lo lògic és que es consumeixi aquí, i que sigui més car que sigui més car el vi californià que no el vi de l'Empordà. Si tu vius a l'Empordà, hauria de ser-te més assequible un vi d'aquí que un vi de Califòrnia.
Després tinc que fer la trampa per fer vi. Saps quina és la trampa? Ara que no ens sent ningú, la trampa, jo faig un projecte de una tira allà on tinc els camps per plantar-hi vinya.
Per tallar foc.
Com tallar foc. I això és, hi ha un exemple que ha funcionat molt bé, val a dir, que és Garbet del grup Parlada, la finca aquella, les tres finques o cinc finques, no sé com, fan un vi fantàstic allà, no? Pues allà és un tallafocs, i això els que ja tenim la barba blanca recordem, quan venia el foc a l'estiu, al juliol, o que ja feien aquests vents del nord sec, allà es cremava sempre, ara no, ara fa de tallafocs. Bueno,
Això és el que deia jo del pagès que protegeix amb la seva acció de pagesia, protegeix el paisatge, no? I manté el paisatge.
El que ha de fer el pagès és deixar-se de tonteries i anar pel dret. És el que penso jo.
En quin sentit ho dius?
En tots els sentits. O sigui, tu agafes i tens un petit productor, un màxim productor, què passa? No pots ser pagès. Un petit productor que ara s'ha de mirar, no, ha de tirar pel dret. Jo penso això.
O sigui, venda directa.
Clar, venda directa. El que passa és que aquí entres venda directa, llavors has d'entrar...
Però hi ha una sèrie de regulacions per fer una venda directa.
Bueno, però tu, per exemple, tu no podràs anar a comprar un producte que no te'l venen. No? Abans es podia fer. Abans, jo me'n recordo que els pagesos de tota la vida compraven productes que eren superforts i que resultava que quan tu els venies tenies algunes al·lèrgies. Vale, ara aquests productes no existeixen. Llavors, t'has d'adaptar als productes que hi ha. Vale, em sembla molt bé. Però, clar, tu pots fer venda directa als petits pagesos. O sigui, jo el que veig és que els petits pagesos són els que tenen molts problemes. Mm. Els que són grans pagesos ja no tenen problemes.
Això és el que
petits...
es queixava aquest pagès que us comentava.
Clar,
i
llavors aquí
matí
es va començar a dir, no, és que els petits pagesos s'han de fusionar i s'han de fer cooperatives. No, per què s'han de fer cooperatives entre els pagesos? Per què?
Bueno, per fer força,
sí,
no?
Ja, però és que moltes vegades
sí,
es fan cooperatives,
sí, que
però
de cooperatives.
Els que són petits, que ho facin, que ho veiem, quina directa, i ja està.
Però, jo suposo que si tu t'uneixes a través de la cooperativa, aquesta venda directa és més fàcil, no? Potser si som tres productors petits i ens ajuntem, potser aquesta venda directa és més fàcil, perquè el productor petit potser no té les eines necessàries per poder fer la venda.
Un productor pagès no li interessa estar en una cooperativa, perquè econòmicament no li interessa, econòmicament no li interessa, no pot arribar, no li ajuden... No, doncs que venqui ahir mateix els seus productors. Ara això sí, higiènicament que sigui incorrecte.
Posa't un exemple en prodanès. Posa't un exemple en prodanès. La poma, que la poma es va posar després de l'arròs. Hi va haver una experiència de la postguerra de l'arròs i no va anar bé, perquè tampoc hi havia cooperatives, no? Varen dir, bueno, va, plantem fruiters, i varen plantar poma de seguida, se'n varen adonar compte que amb la collita la poma aquella no aguantava, l'has de vendre,
sí, l'has de vendre de seguida,
aquella
perquè...
setmana, perquè si no, fins que algú diu, escolta, podríem posar-los en càmeres frigorífiques i tindríem poma de l'hivern.
Però això, però el petit productor, aquesta càmera potser no la pot assumir.
Has de construir, has de construir una càmera.
Però és el que he dit jo, petits productors, passa igual amb el formatge. Hi ha petits productors aquí a la comarca de formatges. Què fan? Fan a gran... No, venen ells mateixos. Els formatges petits,
sí,
els se fan ells,
sí,
i se'ls venen ells. Ara, és el que dic. El que dic.
Però, de fet, la cooperativa de Sant Pere venen, és com venda directa.
És venda directa.
I, a més, la poden intentar col·locar als lineals.
Jo crec que cooperatives sí que se n'han de fer.
Jo penso
per
que
comprar,
si un productor
per comprar
petit no pot.
Amb,
ell mateix ha de fer-ho.
I les cooperatives guanyen molta visibilitat, eh? Vale, més que un petit comerciant solet. Que
sí,
un petit,
però clar,
no?
És el que dic. Si, per exemple, si ets petit i no pots arribar a una cooperativa, fes-ho tu. Comences per aquí, després
sí, però,
sí que pots
mira,
fer-ho, no?
És,
no
el meu, és el meu cas, que sóc petitíssim, no? Jo per què tinc que comprar un tractor? Ara em feia broma de comprar un tractor per anar a tallar carretera.
No,
per què tinc que comprar un tractor? Si estic en una cooperativa que compartim les eines, jo no aniré descapitalitzat. Tu saps com val un tractor?
Molts de diners.
Tu saps com val un tractor?
O sigui, a la fira de... aquí si féssim una cooperativa, per exemple, que tots tinguessin, que cultivessin pomes, no? I la Rebeca potser té el tractor. I l'Alfons doncs, té un proveïdor que surt molt econòmic, l'Adob. I jo tinc unes neveres. I tu saps fer el màrqueting.
I jo me'ls menjo.
No? I en Toni, no sé, s'ocupa del regadiu, no? Per exemple.
Ja, però aquí m'estàs
llavors,
dient...
potser juntem forces perquè cadascú té uns elements aquí... i tu no necessites tenir un de màrqueting, un camió, un de regadiu, saps?
Val, però tu aquí m'estàs juntant habilitats que cadascú té diferents. I jo t'estic dient que un petit pagès...
Que els atengui totes.
Ja els atén totes. Clar, llavors, si ell no pot entrar a grans cooperatives, el que veig jo que ha de funcionar és vendre-ho a ell. Aquí estem parlant de la poma, ¿vale? La
sí, però
poma...
que són pocs els que tenen tots els elements sí. per poder-s'ho fer sol.
Clar, bueno,
però aquesta poma...
Home, si tens la sort,
però aquesta
tot,
poma...
Sí,
jo...
però, per exemple, són
però,
petits productors.
Si no, la veritat és que una cooperativa sempre és una sortida...
Aquesta poma...
Per...
Clar, perquè, de fet, una cooperativa és una unió de diferents petits productors.
Sí, però si tu no pots, has de començar amb algú petitet. Perquè, clar, imagina't, no sé...
Però imagina't que vols vendre per internet.
No, clar,
ja
clar.
Necessites unes habilitats de penjar, de fer la foto, i unes hores de dedicació per aquesta venda, i després portar-ho a Correus o al missatger,
un portal,
de distribució,
un portal,
crear el portal...
Un portal que us el recomano, que se'n diu Mandarines de Borriana.
Que sí, sí que vas dir que tu consumies.
Que és això, és un pagès que directament els ven per internet. És un pèl car, més car que el mercat, però és fantàstic, no? Perquè t'informen.
Però ara té molta sortida, això, també.
Sí,
eh?
Sí. Ells ho venen pràcticament tot per internet. Sí.
Home, malgrat... internet és una gran eina, el que passa sí.
que
hi ha tot...
Que consti que jo, amb el meu cotxe, perquè no tinc tractor, tallaré la carretera perquè m'haig de passar tot el dia davant d'internet per comprar les mandarines, per fer la compra del súper, per fer la compra de la farmàcia. Estic burocratitzat, eh? Massa burocràcia fins i tot per anar a comprar. Per tant, ara faré una vaga i tallaré la carretera amb el meu cotxe. Que sàpiga
no, però la família aquesta de Borriana ho fa
molt bé. Estem buscant solucions, Toni, estem buscant solucions i potser una no part de la solució
jo només puc fer una pàgina a internet per als espàrrecs. Ara aquests dies hi ha espàrrecs, l'únic que podria vendre és això. I
sí, però penso... és un producte massa temporal, no et surt a compte tenir un portal web per això.
Que això és una cosa que jo veig per aquí al poble, veig gent que ha anat a buscar, i amb uns manats increïbles. Sí. La pregunta... Ho declaren, això?
No.
Hisenda està al cas?
Ah, bona pregunta, aquesta.
Però si és per consum propi...
Oh, és igual.
Què vols dir, consum propi?
I... Home, aquest espàrrec, si no el vens, si no hi ha transacció econòmica...
I si jo te'l venc?
No, Hisenda
si no
pot intervenir.
I si el venen...
I si jo te'l venc, és calé negre. Ai, se m'ha escapat.
Ara té raó, eh? Ara té raó, perquè aquí hi ha gent... Que... Els cargols. Què passa amb els cargols?
Tampoc. Guerra a l'Estat. Aquí
molt,
no pagar,
perquè
no pagar res.
Poden ser una plaga. O sigui,
no pagar res, sí. Perquè després li donen tot el pinso a la cabra. No? Veieu que no s'ha de pagar.
Ja està, ja ha sortit la cabra.
Ah, la cabra. Ah, deies el tractor, posa la cabra.
La cabra, no la puc posar, la cabra.
Ahir un cargol quasi impedeix
no
arribar fins aquí.
Sabeu per què no la puc posar, la cabra? I tinc el pressupost sobre la taula amb un pastor, que són aquests fils.
No
i
tens prou menjar per la cabra?
No, perquè si deixo-t'ho un pastor i amb una petita placa solar en donarà dos dies.
Ah, perquè te'l sabirlaran.
El robatori és brutal, no? Ja m'han robat dues vegades el multicultor. Ja, bueno,
això és perquè dius a la ràdio que el tens i per això te'l
roben.
Que és clar, no? I si compres un tractor, et robaran el tractor.
Exacte.
Bueno, el tractor ja guardes la clau, treus una peça
un pont.
I han de venir amb la grua i no sé què.
No, no pateixis, ja te'l roben. És que el problema és que ho dius aquí a la ràdio. Llavors
no,
ja ho sap i ja t'ho va robar.
L'altre dia en Vicenç Villatoro em parlava en l'acte de presentació del seu llibre, de la fira, si tu hi eres, de la fira de Mollerussa, que un tractor el més barat 300.000 euros. Em va espantar aquella xifra,
euros.
No?
Això és una
sí,
casa.
Sí, amb aire condicionat.
Home, una senyora a casa, eh?
Amb ordenador, aquell tractor que derivava el que era madur del que no era madur. Si era
semblava... Bueno,
Una nau especial.
Pel que vas
explicar. Ara pregunta.
Llavors no vas a dormir a casa, vas a dormir dintre el tractor. 300.000 euros.
Sí, perquè ja s'ho fa tot el tractor, tu ja pots dormir.
Deus tenir pantalla plana, Netflix, no? Tot allà incorporat al tractor.
El que et diu el venedor, quan el venedor ve en aquest tractor, el primer que et diu el senyor pagès, perquè la majoria de la pagesia, siguin home o dones, van a comprar el tractor, diu, i lo que se liga con este tractor, cuidado, aquesta frase ven, eh?
En Pitu...
Puc demanar la dimissió de la tertúlia per, això, per aquest comentari que acabes de fer?
Un Rolls Royce.
Això és una amonestació.
El venedor ha de vendre.
Això de la cooperativa... Però... Va, parlem en sèrio. Això sí. De la cooperativa, hi ha un treball d'una persona, en Pitu Lloberes, que està al darrere d'aquesta unió, d'aquesta llet, que potser la comprem jo, a casa la comprem, que se'n diu llet nostra, no? Que són productors... Productors d'aquí, que fan una molt bona llet, la veritat. I per això també, primer perquè és d'aquí, segon, etc. Doncs en Pitu...
No, l'acudit fàcil, la mala llet la fan servir per tallar carreteres.
Mira, aquí en tallen.
Pagesos
sí,
a Brussel·les.
Mira, els pagesos, mira, van a tope. Pel que us estava comentant, que
això sí, això sí que va buit aquí, fems aquí, patates i
doncs
tot.
Doncs en Pitu, abans que els tractors... costessin 300.000 euros d'ara, ja va fer un treball de carrera en el qual demostrava que els pagesos es descapitalitzaven comprant tractors i comprant maquinària.
Què vol dir descapitalitzar?
Pues que tu produeixes espàrrecs, que és el meu cas, no? Si jo em compro un tractor de 300.000 euros, és com si tingués 30 fulanes a Barcelona en 30 pisos. Eh?
I per què fulanes? No poden ser ordinadors?
No, la tradició diu que han de ser fulanes.
Però
no?
Els ordinadors són més cars i produeixen més.
I una altra cosa, aviam.
També tu, poden ser fulanos,
Sí, sí. Espàrrecs diu, pues tu no produeixes els espàrrecs. Tu els espàrrecs els vas a robar al camp del veí.
No.
Home, com que no? Mare meva.
No, descapitalitzar en aquest sentit vol dir que tu esmerces molt de diners i a vegades ho has de fer amb crèdit, a més, perquè no els tens, no has pogut fer els beneficis per guardar.
Has de vendre molts espàrrecs per comprar-te.
Exacte, t'has de comprar...
De tota manera, per collir espàrrecs no fan falta un tractor de 300.000 euros.
No, ja veus. No. Home, no. Tu vas collint espàrrecs que poder algun dia compraràs el tractor.
O no. Hauríem de baixar molt els preus, O pujar molt els dels espàrrecs.
Acabarà amb l'esquena una mica fumuda,
Ni el director d'Aigues de Banyoles en trobaria tants espàrrecs.
Ja està. Tu pots, Alfons, confiem en tu.
Sí, molt bé.
Ara amb aquestes ulleres no sé jo,
Ara que han sortit.
Xavi, el dimecres que ve, truita d'espàrrecs.
Sí. Truita d'espàrrecs.
Mira, tu portes
amb ous ecològics.
Tu portes els ous i el que porti els espàrrecs. Està clar.
Jo portaré la cabra.
Tens ous?
Jo hi poso el cafè de la ràdio.
Vale.
Fem una cosa, ja que ha sortit Aigues de Banyoles, ha sortit la cabra i tot plegat, fem una pausa per la publicitat que després, no sé, em pensaré si fan penitència o no. Va, vinga, fins ara mateix.
Diumenge 7 d'abril, 27a Fira del Conill a Vilafant.
Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, Fira de l'Artesania als carrers del nucli antic.
A les 11, inauguració de la mostra gastronòmica a la plaça Major, amb degustació de tastets de diferents restaurants per la compra d'un tiquet de 9 euros. Es deixaran de vendre a partir de 2:15 o en acabar les existències.
D'11 del matí a 2 i de 5 a 7 de la tarda, mostra d'oficis antics a la plaça Ciutadella, tallers infantils al cau i jocs infantils a l'era de Can Gelada.
A les 12 del migdia, espectacle de Bellboy, al cau amb Carlos Soler.
A la 1, actuació musical a la plaça Major amb Laura Guerrero.
A les 5, festa ballaruga al cau amb Trio Dance Party.
De 5 a 7 de la tarda, escape room i gincana al cau amb Oci Ficció.
A les 6, berenar popular al cau i actuació musical a la plaça Major amb Helena Rosic.
Diumenge 7 d'abril al nucli antic, no et perdis la 27a Fira del Conill de Vilafant.
Us convidem a la 10a edició de La Passió de Vilasacra.
Un nou espectacle amb la presència dels armats combinat amb cant coral, efectes d'imatge, llum i so, on el públic també participarà, començant dins de l'església i acabant a fora en un entorn únic.
Us esperem dissabte sant, 30 de març, en dues sessions a les 5 i a les 7 de la tarda.
Veniu i ho veureu.
Entrades anticipades al web entrades.fila12.cat o a la taquilla una hora abans de començar l'espectacle.
Llenyes, carbons i treballs forestals a Empordà. Un servei a domicili i per empreses. Llenya seca de totes les mides amb certificat de bàscula. Gran estoc. Alzina, roure, olivera, plàtan, també tenim carbons vegetals. Venda de llenya a granel i big bags. Llenyes, carbons i treballs forestals a Empordà. Per encàrrecs demaneu per l'Alfred. Telèfon 661-983-386 o 639-523-737. Estem a la plaça de l'Església de Mollet de Peralada i a Figueres a la Ronda Sud, a l'encreuament de l'Alten.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Avui em sento molt pressionada perquè tenim públic aquí que ens està escoltant. Públic crític, eh? Jo no
molt
sé.
Crític.
Molt crític. Jo
no,
molt
crític. En Xavi,
que no li digues, li tallaran el dit.
Et posaran nota després, no,
sí,
Xavi?
Sí, ja la tinc posada, ja.
Ja la tinc posada,
ja la tinc posada, pateixi.
Això és com en Putin, que es presenta a les eleccions i sabem el resultat abans
ja de les
eleccions.
Resultat. S'ha presentat en Putin, ara que dius això? No,
i van haver-hi unes eleccions.
Em penso que guanyarà les eleccions.
Un altre cop?
Sí.
No, però si ja les van fer.
Ah, ja està, ja guanyat.
Va tenir un 85% de vots.
Va,
sí, va. Va. Està bé.
Seguir discutíem...
Si es descuida, voten els morts i tot.
Discutíem si aquest atemptat, no, perquè no el van fer durant, abans de les eleccions, si podia haver canviat el rumb electoral o no. Era difícil, eh?
En lloc d'entreure un 85%, hauria tret un 95%.
Sí.
Sí.
Bueno, el poble, per lo que sigui, està molt tranquil amb ell. Com és una mica fill de Putin.
Això no
el
sé
poble
li...
amb ell està content.
Jo no sé si us posaré a la presó, eh? Perquè aquí aquestes coses que... Perquè volia parlar de presons,
anem
eh?
Anem molt malament amb això, eh? La veritat, eh?
Amb el tema de Rússia.
Perquè ara no està en el guió, això, però no. el que ha aconseguit, sense voler, no? En Putin, és que Europa, per exemple, faci una reflexió, un rearmament, i que globalment en el món, els jueus, els xinos, Àfrica...
Xinesos.
Els xinesos. Doncs tothom darrere la indústria militar. I mai, em penso que era ahir el punt, em feia un professor de l'Autònoma, em feia un article molt interessant, no? Perquè tot aquest rearmament va en contra d'un altre model, que és la democràcia. La democràcia va de malament. Va
però hi ha qui diria que armar-se és per protegir la democràcia.
I un dels
no?
exemples és aquest, el de Rússia. No? És a dir, no és un model democràtic. No? Ja costa trobar un model democràtic a un altre. Si Estats Units vota en Trump, apaga i va. Vull dir, això és una casa de barrets. El model xinès, doncs, ja em diràs quina democràcia. Avui ha sortit d'ahir que ho va presentar aquest de Venezuela, no? Un altre model també de...
Però poder arreu... informació aquí ens arriba diferent, eh? Perquè...
Digueu-me on te podem trobar
Trump...
un model democràtic que dius, vita, aquí està
Trump
bé, no?
Allà és molt...
Sí, sí, evidentment, i l'han votat, i el van votar, i va guanyar unes eleccions.
Finlàndia,
aquí poder,
Finlàndia...
el que ens arriba també pot ser que no ens arribi
que
com és.
En Trump va fotre les aranzels a la Xina. Aquí s'ha dit que els Estats Units porta les aranzels a la Xina. Va dir que a ningú, només en Trump. Això té una lògica d'alguna cosa.
Sí, dir, perquè ell va prometre unes polítiques proteccionistes,
sí,
i
sí.
America First, no?
Sí, però bueno, ell té la imatge del típic americà, jo vull potenciar Amèrica, ja està. Jo trobo que pels americans està bé. I clar, foten aranzels a Xina, que tot ocupa Xina. Tu t'imagines a Espanya que fotia aranzels a Xina?
Sí, sí.
T'ho dic en sèrio, anirien despullats, anirien despullats pel carrer.
Sí, sí, va la línia del que parlàvem abans, no? De la pagesia, de com fer que consumir els productes d'aquí o no. Bueno, pues una opció és els aranzels.
Sense anar més lluny, abans aquí a Catalunya era...
Sí, sí, a nivell textil.
Textil eren molt poderosos, eren molt forts, hi havia fins i tot... eren, o sigui, hi havia curtits, em sembla que sí, no? De pell i tot, era molt fos, ara, on està això?
Deslocalitzat.
Però molt deslocalitzat. Imagineu-vos que Espanya foti aranjels a Xina, a Turquia, o, per exemple, tot el que fabriquin a fora, anirien despullats i menjar, no sé què menjaríem, eh? Ho dic en sèrio, eh?
Ens hauríem d'espavilar a tornar a reindustrialitzar, no?
I ja no dic a produir. I ja no dic a Espanya, fem-ho més petitet.
Aquí darrere hi ha una hipocresia tremenda. Perquè resulta que nosaltres comprem, no sé, bambes, per dir...
Sí, i estan fabricades a Xina, a Taiwan.
Fabricades a Taiwan per mainada.
Esclar, sí, sí,
i després aquí ens rasguem les vestidures perquè segons què fem fer la mainada, que no poden treballar, que no... Home,
sí, que volem una protecció dels infants, però haurien de ser una protecció dels infants per tot el món, clar, no només aquí.
És el mateix que la pagesia quan compren productes d'altres llocs que no tenen els controls que obliguen a la gent d'aquí. Doncs això és igual. És a dir, compraràs bambes que si les fabriquessin aquí no els deixarien fabricar perquè contaminen, perquè ho fan criatures, perquè estan en règim de semiesclavatge, però en canvi no hi ha cap problema que vinguin si són fetes a fora. Què ha fet la gent? Els industrials d'aquí han anat a deslocalitzar i muntar les empreses allà.
Mm-hmm. I això, sí, i això ho tapem.
I després ens rasguem les vestidures, una hipocresia tremenda.
Jo això que diu en Xavi del tèxtil, en recordo d'una empresa, no dic el nom, però aquesta l'havia viscut directament, que tenia una línia de producte fantàstic, en aquest sentit, que fabricava el Maresme, Mataró, tenia la fàbrica del tèxtil allà. I un bon dia descobreix que la seva única inversió com a empresa era anar a les 7 o 8 fires internacionals on hi tens els teus hipotètics proveïdors. Amb ell ens havien coincidit a Nuremberg, precisament. Ell no fabricava res, tenia un departament de disseny i, per tant, dissenyava un pantaló, una peça de roba i els mostrava en una fira, doncs, Nuremberg, no? I allà agafava les comandes, com que les fires van... pràcticament en 3 mesos es fan totes, quan acabava aquest cicle de fires, s'anava a Xina i agafant la llista deia, mira, aquestes tant, aquestes tant, s'anava amb un banc que era el que havia de negociar el pagament xinès, en fi, havia de fer tota aquesta compra amb una casuística, quan el fabricant xino tenia tota la fabricació feta, li enviava per vaixell sense que fos aquest de Baltimore, no? El banc li pagava amb totes les cauteles, perquè això també s'ha de verificar molt bé que el producte estigui bé, i aquell home va tancar la fàbrica. No necessitava tenir, i tenia cap a passat de 100 treballadors del tèxtil, no? I, per tant, encara potser si el departament de disseny era més important, encara venia més, i aquell home tenia... poca feina, va saber trobar aquest equilibri perquè havia
el que deia en Xavi, anem
perquè havia d'obrir cada dia la fàbrica, no?
Si el pantaló aquest doncs, té uns aranzels i en lloc de poder-lo comprar a 20 euros l'has de comprar a 50, perquè la meitat són aranzels.
Nosaltres ens hem venut tota la indústria, és el problema.
Sí, tenim un problema.
Hem tingut polítics que han venut la nostra indústria, però llavors no tenim res ara.
Tota.
I en canvi, per exemple, això que dèiem d'entrar, és el que deia, compri producte estadounidens i contracti estadounidens, no?
Clar.
Això, de fet, és el que estem parlant aquí ara nosaltres, no? Defensem el nostre, perquè clar si després el que tenim és gent a dalt que mana, que el que es dedica és a vendre el nostre i deixa entrar empresa aquí,
sí,
de fora,
però...
al final nosaltres pues, què ens convertim? Pues, en una població però que depèn dels altres.
Però també és una qüestió de l'economia.
I
no?
Al final tenim xarxa per fer de tot, si nosaltres. És que tenim clima, tenim correu. Tenim...
Però te n'oblides d'una cosa, també. Si tens formatge de cabra per vendre, que no en tenim per altres raons. No,
no en tenim perquè no en volem, perquè podríem tenir-ne.
No, però si tens, ara bromes a part, si tens formatge de cabra, però tu has pactat un món lliure d'arancels i de lliure mercat, tindràs més mercat per vendre. Entens?
Clar, i tu vas potser a mirar el que et surt més a compte.
No sé si compraràs un...
Més rendible, menys esforços i menys costos, màxims beneficis.
No seria,
en un món ara, així,
potser és això. Això ens passa ara amb el cotxe elèctric xinès. que justament la Unió Europea el que fa, i recordeu fa 10 anys un cotxe indi que al canvi sortia 6.000 euros, un cotxe indi. Doncs clar, Europa què va fer? Va triplicar l'arancel perquè aquest cotxe que hagués costat 6.000 euros aquí en costa 18.000, esclar, i aleshores
ja... I compris els cotxes que es fabriquen.
Però no seria maco, ara que ve Setmana Santa, tot el turista que vingui cap aquí i que s'emporti al seu país productes d'aquí, en denominació d'origen tots d'aquí, fets d'aquí, no seria maco això? No tindries que fer, per exemple, fer delegacions a fora... No, delegacions a Sud-amèrica.
Jo crec que això es fa, però amb
es passa a tota Europa, no només aquí. Tu vas a França, compres de record una Torre Eiffel petiteta per casa teva i quan mires a sota, made in China. Vull dir.
Sí, però no seria maco que tot
el producte de les alimentaris sí que ho pots fer,
no,
això,
no
però clar,
fer
a l'hora d'emportar-te'ls...
O sigui, t'ho portes, jo què sé, ara m'imagino un fluarol fet aquí, vull dir, amb coses d'aquí, no seria maco?
Home, mireu,
no sé, i jo que us volia posar la pregunta.
Només dir-vos una cosa. Amb el que pots estalviar aquí, amb el que pots estalviar aquí en un any, pots comprar un A4. Diu Audi, diu no, Folio.
No sé, és una... Fer-ho aquí així, d'aquesta manera, no sé, a mi seria maco.
A mi em desmuntes, Toni.
Sí, perquè tu què faries? Els obligaries a la gent a comprar?
No, és que no estàs obligat, has de comprar. Com que has de consumir, has de comprar.
Però,
o sigui, el turisme que ve de fora...
Segons quins productes...
El cotxe xinoelèctric, que tothom esperava que arribés aquí, que fos barat, que fos econòmic, resulta que et venen el cotxe xino i és igual de car que un cotxe alemany o americà o el que sigui.
Però per això que diu l'Alfons, perquè dius, perquè haig de comprar un cotxe xinès si em costa igual de car que un cotxe produït aquí.
I això que n'estan arribant.
I potser és de menor qualitat.
N'estan arribant perquè l'altre dia sortia de la gent del port de Barcelona esbarats perquè no donen l'abast dels cotxes que estan arribant. Barcelona, en certa manera, acaba sent un port europeu en aquest sentit i són cotxes elèctrics que van per Europa, no? Però bueno, no, els models no els tenim equilibrats, no?
Dani Alves es compra un cotxe xinès? Entre els acudits que estan fotent
tot. Dani Alves,
i vosaltres que no vulgueu.
Dani Alves avui s'ha descapitalitzat un 10% de la seva fortuna personal per un mal polvo en una discoteca molt...
No, és un mal polvo, és una violació.
Jo crec que era una violació. Bueno,
ha pagat impostos? El que interessa, ha pagat impostos?
Sí, home, suposo que sí.
Segur? No sé si...
De fet, Hisenda li ha tornat quasi 7 milions d'euros, eh?
Li ha tornat. Per això dic, ha pagat impostos?
Ah, el Dani Alves.
Sí. I que per això ha tardat més a pagar, deien, no?
I qui l'ha pagat, el Calé?
No, li han deixat els diners.
I qui l'ha pagat, el Barça, potser, perquè era jugador del Barça.
No, amics seus, amics seus, i no sé si deien Neymar.
No, Neymar.
El pare de Neymar li va donar 150.000, li va deixar 150.000 euros.
No havia sentit que la família del Neymar...
Jugador de futbol, segur, i que ha jugat al Barça amb el Dani Alves, també.
El que passa és que ell demanava els diners perquè sabia
que
recuperaria.
Memphis Depay li ha deixat un millor? Net, està bé? Això és pel país?
Està bé.
Ah. Sense, i a més, Hisenda li dona calés.
Que hi hagi una persona que els pugui tenir, perquè és tremendo.
Que té els calés en un paradís fiscal que no els pot treure.
I l'han deixat anar, aquella no torna més, ja.
No, però en principi
han retirat els passaports i perdria aquests diners.
Per això es fa un passaport, no?
En un lloc jo sé on te'l fan, aquests passaports.
El pare de Neymar va deixar 150.000 euros. Que els va utilitzar per pagar els danys morals a la víctima.
Això
li va servir per tenir una rebaixa, un atenuant.
Els atenuants.
I clar, llavors ara ell estava el milió d'euros aquest, li han deixat per pagar la fiança, també amics, i ara resulta que Hisenda li ha tornat ja 6,8 milions d'euros perquè va denunciar Hisenda per uns... Bueno,
perquè havia pagat de més.
I ara, al tornar-li aquests diners, doncs clar, torna el milió d'euros aquests.
Però també aquest milió d'euros, a veure, això és una fiança, vol dir que quan acabi de complir la condemna...
El pot recuperar.
Sí, exacte.
I ell podrà tornar els diners a qui li hagi prestat.
Tot gratis.
Per tant, no es pot fugar, perquè si es fuga, la no justícia tornarà. Es queda aquest milió.
Ell els hauria de tornar.
Però si li paguen 6 hisendes, igual. Per això li han
posat... Justícia li diríem, marxa, que ens quedarem aquest milió.
Perquè no es fugués.
Però això que deia l'Antoni em sembla interessant, no? Això dels atenuants. Això també és una altra història.
Home, sí, perquè és dir, si tu tens diners i pots dipositar una quantitat per indemnitzar a la víctima, resulta que això és un atenuant. Home, jo em sembla que els atenuants han de ser una altra cosa.
Clar, perquè potser una altra persona que no tingui aquestes capacitats econòmiques comet aquest delicte...
Esteu posant en dubte que la justícia no és igual per a tothom? Que els que tenen diners poden tenir...
Ho tenim clar, eh?
Ho tenim molt clar per unanimitat.
Ho tenim molt clar.
Amb diners, Sant Pere Canta es veu, no? Perquè per lo que es veu, perquè, a veure, si l'han condemnat a 4 anys i mig, no?
Sí, i ell ha complert...
I hi ha indicis clars de violació, segons els magistrats han dit això, no? Que hi ha indicis clars i que el condemnen per aquest motiu. I amb 14 mesos a dintre ja pots sortir perquè tens diners, doncs, home, no és... No sé... No?
Clar, també hi ha qui diu que si tu ets una persona que tens menys capacitat econòmica, aquesta fiança, clar, jo no sé si tindria els mateixos atenuants, això que deies tu, no?
Perquè però una cosa són els atenuants i l'altra és la fiança.
Clar, però li haguéssim posat una fiança d'acord amb la seva capacitat adquisitiva, diuen.
Sí, se suposa. Però això és la fiança, estem parlant de la indemnització.
Clar. Com a estratègia de defensa, ell va avançar aquests 150.000 euros, sabedor que això podia rebaixar la sentència. No és que s'hagués tornat generós, no? Sinó que...
Però clar, perquè ell sabia que els podia aconseguir.
Sí.
O que els tenia, o aquests no, que en disposava.
Aquests no els tornaran a recuperar. Aquests no els recuperen, però la fiança és possible que els recuperin.
Jo estava pensant en la persona que ha sigut violada i li paga 150.000 euros.
No l'ha volgut, els diners,
no
la persona aquesta no els ha agafat.
No els ha volgut.
I a mi em sap greu per aquesta persona. No
estan
per,
encara,
no pelar,
que es guarden, no? Estan com la fiscalia.
Però, sí, però aquesta persona el que volia és que ell complís la condemna. De 9 anys de...
I s'ha vist que no, perquè...
De 9 anys a 4, de 4 ha estat un any i mig a la presó, ha pagat el milió d'euros de fiança.
Sí, aquest any i mig ja representa més del 20% ja de la condemna, sí. Per tant vol dir que en el règim penitenciari ja pràcticament no entrarà.
A mi sap greu per aquesta persona. No entrarà. Clar, vull dir, si és una cosa que jurídicament està demostrat o s'ha demostrat i té raó aquesta persona i l'altra surt pagant, jo no sé. És sortir a fora i fer alguna destrossa, no sé, jo estic pensant. Vull dir, aquella persona que se sent moralment molt afectada, que suposo que ha de tenir molt, o sigui, ha d'estar molt malament, i l'altre paga i es queda tan panxo, és per passar-s'ho. Vull dir, no sé, llavors ens queixem de que hi ha violència al carrer. No ho sé. Perquè, clar, vull dir, si tu te sents així d'aquesta manera i l'altre paga, vull dir, no
clar,
sé.
Clar, això
o sigui, si jo, per
dona
exemple,
com aquesta... la sensació de que si tu tens diners pots fer el que vulguis.
Clar, vull dir, clar.
No? Si aquesta... Almenys és la lectura que jo em faig
si
una miqueta de tot
plegat.
Si aquesta
persona està demostradament que l'han violat, i l'altre surt també? No sé.
Bueno, també no, perquè aquesta, l'Anny Alves...
Tot el judici públic que hi ha hagut
públicament
mediàtic també...
Públicament el judici públic també és molt dur, per tant aquesta persona, en Dani Alves, que se n'oblidi de jugar a Espanya, que se n'oblidi que el fitxi qualsevol club,
que
se n'oblidi de qualsevol marca
publicitària.
Però si ha cobrat...
Perquè cap marca voldrà estar associada amb ell.
Ha cobrat 6 milions d'euros d'Hisenda d'Espanya.
Que no necessita treballar, vols dir.
Ostres, ha sortit gratis.
Que no li passarà com un dels excantants de la comia,
dir,
que haurà de
Dani Alves,
gratis,
no?
I li paga 150.000 euros a la persona que està violada, diu, calla, 150.000 euros. I l'altre agafa i no agafa els calés. Això és normal? Tu violes una persona i guanyes 6 milions d'euros i pagues 150 a la que està violada.
No, guanyes 6 milions? Per què guanyes 6 milions?
Bueno,
no,
per Hisenda no.
Hisenda no,
suposo,
no té res a veure.
No,
si ha pas donat perquè ha sigut un violador.
Suposo que eren seus.
Eren seus aquests diners.
Va pagar de més i li han tornat.
Clar, és com,
pagat
és com
de
jo que faig la declaració
de
renta i me'n torna 2.000.
Devia haver pagat de més.
Però si jo pago més Hisenda no me tornen tants de calés. A mi em diu, mira, escolta,
li van fer les declaracions i es van equivocar. Van ficar com si havia guanyat més. Llavors, com que ell va veure que estaven mal fetes, va reclamar... I
però això és abans del judici, ell ja havia
sí,
reclamat
ja
abans del
ja,
tot
ja,
mes
ja,
aquest.
O sigui,
eh?
Clar, que sí, que tu no tornaran 6.000 euros. 6
no, però
euros.
Enteneu-me. Hi ha una violació, ell guanya un cèntim. Estic d'acord amb Hisenda, vale.
Però d'una altra cosa.
Vale,
no,
altra
no,
cosa
no, no ho barregis.
Estic d'acord, no ho barrejo. Però clar, li paga 150.000 euros a una persona que està violada
ho,
i surt tan
dius,
qual.
Ho dius per la, des, perquè és desproporcionat.
La, és que és molt. De
la,
quantitat.
La quantitat aquesta ve fixada. Vull dir, no és,
ja, però és ja que és molt. És i a més tu agafes i pagues 1 milió d'euros amb una fiança que entenc que no li agafen impostos. És que és molt fort. Vull dir, o sigui, jo entenc moltes vegades a les persones que tenen aquestes injustícies surten al carrer i es,
sí, tu dius per les, per les víctimes d'aquests delictes que com es poden arribar a sentir, clar. No? Perquè dius, sí, vale, a mi 150.000 euros no em reparen el dany, clar, que m'ha causat aquella persona, clar. Això està clar. Però tampoc te repararia el dany, que evidentment que tu prefereixes que aquella persona estigui a la presó i compleixi, no? Però tampoc et repararà el dany. No hi haurà res que
no,
et repari.
Res,
tu esperes, que aquella persona pel dany que tu t'has fet compleixi la llei. No la compleix i, a més, paguen 1 milió d'euros. Tu te creus que això és normal? No és normal. Després, veient les notícies...
No, el que no és normal és que aquesta persona pagant 1 milió d'euros pugui sortir, clar, i que una altra persona que cometi el mateix delicte, com que no té 1 milió d'euros, no podrà sortir.
Ja, però...
que és el que ha de ser.
Vale,
que no,
però lo normal és que...
Ningú hauria de sortir,
exacte,
fins que compleixi la pena.
Clar,
i s'ha acabat.
És això,
no
lo normal és que
compleixin.
Però aquí
també podríem debatre el tema, tu deies, no? Això, les polítiques penitenciàries diuen que quan es compleix, no sé, tant per cent de la condemna, tu pots sortir...
És clar, perquè hi ha un problema.
Però clar, també hauria de dependre del delicte. Si tu has fet mal a una altra persona, doncs no se t'hauria de poder posar
aquest...
Aquí hi ha un
problema de fons, eh? Vull dir, el populus dirà, no, el que diu ara la Rebeca, no, que presó. Sabeu quines presons hauríem de tenir per complir això? No tindríem superfície i les presons es paguen, eh? Es paguen la construcció.
Home,
i es paga el personal.
Hem vist aquests dies també el tema
del manteniment dels presos.
Això ja ho vam parlar un dia. Sí, sí, sí. O sigui, les presons, clar, que tenim al país hi ha X llits. Per tant, tu només pots tenir X persones allà dintre. Si unes coses que la gent faci delictives, puges les penes, les altres les has de baixar, perquè han d'estar els que han d'estar, no hi queden més.
Exactament.
Vull dir que, clar, si ara fem que les violacions la gent surti abans, llavors
a veure,
podem
Rebeca,
pujar...
A veure, la presó... La presó no és... La presó no és com la sanitat. La sanitat, en cas de que hi hagi molta gent amb grip, te posen al passadís, te posen a les escales, al quarto de bany, o te posen al quarto trastero.
No, en el cas de les presons, no.
Però les presons, no.
Exacte.
Les presons tenen dos llits o tres parcel·les, ja està.
Els que teniu garatge, potser us concediran un pres que l'heu de guardar, no ho sé.
De tota manera, això també és relatiu, perquè hi ha presons que són pensades i dissenyades per haver-hi, no sé, 500 presos, i n'hi ha 800.
N'hi ha 800, sí.
Vull dir que també els posen passadissos.
Com les aules escolars.
Home, altres països ho tenen clar, eh? Us posen allà, si estan bé, estan bé, si no estan tan bé, no ha fet res. No,
aquí el que
això també és veritat, sí. Hi ha països que estan de la manera que
el
estan.
El que és tremendo és veure la desigualtat davant de la llei.
Sí, això també.
Perquè sí, d'entrada la primera cosa que s'hauria de resoldre és que la llei fos igual per tothom.
Sí.
Però després sí que... parlarem de si hem d'endurir les penes o no les hem d'endurir o clar, les hem de baixar. Però com a mínim que les que hi ha en vigor que siguin complertes per tothom.
Sí que és veritat.
I aquí
que...
tenim un mal exemple perquè a dalt de tot hi ha qui no és igual davant de la llei.
Uh-huh. I llavors aquí... No, aquí...
Que està als països àrabs.
Però aquí també hi ha un altre factor, Toni, que tampoc és igual per tothom. Hi ha el factor mediàtic.
També,
Que evidentment, que tant la Rebeca López com en Dani Alves, com qui sigui famós...
A mi no em fiquis amb el Dani Alves el mateix
no,
sac, eh?
No, però que em refereixo que si tu tens un judici, Rebeca, o Antoni, o jo, tenim un judici, evidentment que no se'ns farà un judici mediàtic i no estarem omplint tertúlies i portades de diari. La llei ha de ser per tothom, però que vull dir que a més ell té l'afegit mediàtic, no? També.
Bueno, tothom el té, perquè ara mateix, a l'Alfons...
Home, ella ha sortit als diaris,
no sé si ja sortiria a l'Empordà o l'Hora Nova, sortiria als mitjans, o sigui, tothom el té, el judici
mira,
mediàtic.
Manada,
eh? I si no, sortiràs amb els amics, amb els coneguts, hi ha una gent que et coneix, ja tens un judici mediàtic. No l'alçada del Dani Alves, però ja el tens, eh?
No sé, jo... És un tema complex, aquest, i no hem parlat de les presons i dels, no, dels funcionaris de presons que encara no està solucionat el problema.
També s'hauria de parlar de com, sí, com es reinserten a la societat
que ha estat a la presó. Això és un tema interessant, també.
Ja seguirem.
Es pot fer-ho? Es pot fer?
Home, se suposa que les presons aboguen per la reinserció.
Quasi no ho sé, no ho sé.
La reinserció és molt complicada perquè qui contracta una persona que hagi sortit de la presó, exacte, amb segons quin crim. Cuidado.
I nosaltres ho deixem aquí perquè és un debat molt ampli i si voleu en parlem de la reinserció un altre dia, que tinguem més temps. Però ho hem de deixar aquí aquest dimecres santos. Tornarem ben puntuals demà dijous, últim dia de la nostra penitència, com sempre, amb el suport de gestoria Fernández del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.